Bon dia, bona hora. Bon divendres, 3 de maig del 24, dia que comença finalment amb el cel serè. Avui tindrem el sol com a gran protagonista després de les precipitacions d'aquests últims dies. Això sí, les temperatures de moment són fredes. Aniol Puigvert, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Vinga, recita'ns el missal de temperatures.
Doncs sí, avui ens llevem, per exemple, amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Das, 0 graus a Molló, 1 a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 2 graus a Camprodon, 3 a la Vall d'en Bas, a Mieres, Ripoll, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 4 a Olot i a Santa Pau, 5 a Castellfollit de la Roca, 6 graus a Girona, 7 graus a Anglès, 8 a Figueres i a Banyoles i 9 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Després de 5 o 6 dies amb ruixat, sembla que avui tindrem ja una mica de pausa. Pràcticament no plourà a la tarda. El Ripollès, Alta Garrotxa, potser algun ruixat, però vaja, dia marcat per núvols, clarianes, després de les pluges d'ahir, humitat, bancs de boira, fresca, una mica de fred, per ser el mes de maig, i de dia puja la temperatura amb valors més habituals ja de 15 a 20 graus, puntualment 21-22 al prelitoral gironí. Ahir llamps i trons, alguna tempesta intensa amb calamarsa, per exemple, a Amer, Anglès, van caure 25 litres per metre quadrat a Bordils, entre 15 i 20 litres, per exemple, a Llagostera, a Verges, a l'Estartit, a molts indrets de la Costa Brava, de l'Empordà, Gironès, es van recollir aquests més de 10-15 litres, 12 a Santa Coloma de Farners, i per tant la pluja va tornar a ser present amb aquestes tempestes una mica fortes. La temperatura ahir va arribar a 16-17 a Vic, a Ripoll, també cap a Olot, amb mínimes al voltant de 4-5 graus, puntualment 7, però destaquem que també va ploure poc a Olot i a Vic, només 3 litres per metre quadrat. Així doncs, un dia variable mig ennuvolat i a la tarda alguna gotellada al Pirineu Oriental. Poca cosa, poca història, i per tant avui un dia una mica més tranquil. Cap de setmana que ens portarà a pujar de temperatures, màximes ja de 20 a 25 graus, tant dissabte com diumenge notarem aquesta pujada. Temps variable, mig ennuvolat, alguna boira al matí, menys que divendres, i en principi no preveiem pluja, tot i que, per exemple, diumenge a la tarda, al vespre, pot caure algun xàfec al Pirineu i Prepirineu Oriental. Osona, Garrotxa, quatre gotes, Ripollès, Cerdanya, algun xàfec. Cap a dilluns podria baixar una mica la temperatura i aleshores sí que tindríem més xàfecs i alguna tempesta.
L'Ajuntament d'Olot es disculpa per la suspensió de la Fira de l'1 de maig.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot diu que la Fira de l'1 de maig es va suspendre per raons de seguretat i per una caiguda dels expositors.
Les males previsions meteorològiques van motivar la decisió del consistori, alertats pel Servei Meteorològic de Catalunya i la Policia Municipal.
Escoltem el regidor de Promoció Econòmica de la ciutat, Estanis Vaireda.
Comptem molt els prejudicis, som els primers, i com us podeu imaginar, no ens va agradar gens prendre la decisió, i com dic, no era una decisió gens fàcil, però és la que en aquell moment, el dimarts, hauríem pres. És evident, que ara, un cop passat el dia i veient que no plou, tothom ho veu molt clar, que no s'havia d'haver suspès.
El pavelló Firal d'Olot acollirà demà el primer simulacre d'emergències de protecció civil.
Es farà aquest dissabte i comptarà amb el suport de Creu Roja Garrotxa. Es posarà a prova la rapidesa del muntatge d'un centre d'acollida per a persones i com habilitar un espai davant una emergència.
El regidor de Protecció Civil és Aniol Sellabona.
El que hem de fer és provar-ho. És una mica tot el que s'emmarca amb allò que moltes vegades també comentem i expliquem, que és la prevenció. És a dir, un cop és la reacció quan tenim un episodi d'aquests, però és molt important treballar també amb la prevenció, en poder estar més ben preparats, perquè si alguna vegada això passa, si alguna vegada ens veiem obligats a poder habilitar aquest espai de la ciutat com un centre d'acollida, estiguem preparats.
El grup MIFES ha posat en marxa a les comarques gironines un servei per ajudar les persones que han patit un accident de trànsit a poder fer una vida el més autònoma possible a casa seva. Es tracta del servei d'entrenament en accessibilitat i vida independent i va dirigit a afectats que, un cop surten de les clíniques on han fet la rehabilitació, es troben perduts perquè no tenen la casa adaptada i tampoc hi ha personal mèdic. Escoltem el director general de MIFES, és l'Albert Carbonell.
És una terapeuta ocupacional molt especialitzada en discapacitat física i on te fa un planning i molt individual individualitzat i un treball molt individualitzat en cada persona amb el que necessita, perquè tots necessitem diferents coses, depèn de la discapacitat que tinguem i també depèn de les necessitats. No és el mateix una persona amb 17, 18, 20 anys que una persona amb 60, 65 anys. Tenen realitats diferents, tenen estils de vida diferents, per tant ho anem a especialitzar molt.
La Guàrdia Civil ha detingut 102 persones a diverses províncies de l'Estat, entre les quals 35 a Barcelona i 8 a Girona, que haurien estafat més de 850.000 euros a 238 víctimes pel mètode del fill amb problemes.
Segons ha informat l'Institut Armat, el grup contactava amb els estafats fent-se passar per un fill en dificultats que els sol·licitava diners. Les víctimes haurien fet transferències d'entre 800 i 55.000 euros.
Esquerra Republicana posa el focus en retenir el talent empresarial.
Els membres garrotxins del Partit Republicà a les llistes del 12M han fet una visita aquest dijous a diferents empreses. Ho han fet acompanyats del conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Albert Castellanos, que ha destacat la bona salut del teixit empresarial de la comarca.
Que la Garrotxa tradicionalment té una potència industrial molt bona, però sí que és veritat que avui hem apuntat algunes coses que convé que millorem, no? Per exemple, la capacitat que té la comarca de traure i retenir talent qualificat, no? I com això es vincula amb les polítiques d'habitatge, la disponibilitat d'habitatge.
El Ripollès compta amb diverses zones de bosc de pi negre sobre superfície calcària, un tret diferencial sobre altres àrees forestals.
Caralps ha acollit la presentació d'un projecte anomenat l'iPhone Sinataca, impulsat per diverses entitats públiques i privades, treballarà fins al 2027 per la conservació d'aquesta biodiversitat i fer compatibles les altres activitats que s'hi duen a terme.
El coordinador del projecte és en Pol Guardis.
Però a més aquí hi ha tota una sèrie d'espècies que estan molt vinculades, no? Elements molt típics com ara la buixarola, també és una d'aquelles, no, espècies on realment nosaltres l'anem a buscar o intentem trobar-la, però després n'hi ha d'altres que es comparteixen també a nivell de, no, d'hàbitat global del propi pi negre, que són això, el mussol pirinenc, el gallfer, són, no, també espècies d'aquestes que són emblemàtiques i que per tant també tindran un capítol especial pel que fa, no, a tota aquesta part més de conservació.
La febre del pa de la Riba a Tortellà s'obrirà una pista que millorarà els serveis esportius del poble.
L'equipament ha d'estar operatiu abans de l'estiu,
ho diu l'alcalde Josep Reig.
La demanda de la gent del poble, doncs, és una pista de pàdel, crec que hi haurà molta afluència. Fins i tot la posarem de manera que, si més endavant hi podem posar dues, doncs hi tindrem dues, no? I serà també millorar una mica la part esportiva de Tortellà.
Hi ha Olot sobre el termini per presentar sol·licituds per les entitats que vulguin gestionar una de les barraques de les festes del Turam.
Aquest any també l'Ajuntament puntuarà positivament a totes aquelles entitats que apostin per oferir una oferta gastronòmica apta per a persones celíaques.
El regidor de festes és l'Agustí Arbós.
Hem estat dues de les barraques, ho vam fer, va funcionar bé, creiem que és una aposta a mantenir. Creiem que és important que hi hagi presència d'aquest tipus de proposta gastronòmica per la gent, doncs, que necessita aquest tipus d'alimentació durant les festes d'altura. En aquest sentit incrementem la puntuació. Recordem, a les valles de l'any passat es dotava aquesta puntuació d'un punt. Aquest any, doncs, ho multipliquem per 3. Són 3 punts els que es donaran en cas de que una de les barraques, doncs, vulgui fer aquesta proposta de menjar celíac.
La pluja ha respectat l'elecció de la pubilla de la Sardana de Can de Bànol. Dúnia Mona pren el relleu a Isolda Martín en aquest càrrec de l'edició número 54 de l'esdeveniment.
Des de la secció sardanista del GEC celebren l'esdeveniment, però continuen alertant de la falta de relleu en el món de la dansa catalana.
Escoltem a la Dúnia.
Molt bé, és un honor per mi poder representar aquest any Can de Bànol sent pubilla de la Sardana i és algo que m'ha agradat sempre des de petita.
Aquest diumenge a Matamala celebra de nou la Festa del Pi. La festa, que es va recuperar el 2009, tornarà a plantar al centre de la plaça un pi d'on penjaran taronges i pans perquè els participants puguin trempar-lo i aconseguir els premis. D'això, evidentment, en parlarem avui en el nostre programa perquè entrevistarem l'alcalde del municipi. Per cert, que aquesta Festa del Pi la podreu seguir en directe a través de Televisió del Ripollès i d'Olot Televisió aquest diumenge al matí. Escoltem una de les membres de la comissió de festes, és la Maite Amarita.
Això començarà cap a les 8:15 al lloc. Aquest any el que hem volgut és que, com que el Pi és el protagonista, acompanyar-lo durant tota la festa, perquè en altres anys el Pi arribava a la plaça, però la gent que estava a la plaça esperava el Pi. Aquest any no, aquest any ens n'anem a esmorzar i tallarem el pi. Aleshores, allà tallarem el pi, l'esbrancarem, esmorzarem, l'euga l'arrossegarà fins a la plaça, es pelarà el pi, que de moment només sabem d'una persona que encara sàpiga fer-ho com es feia abans.
Doncs a veure si ho podem veure també aquest cap de setmana. Gadit Osfarja serà la mare protagonista del Dia de la Mare que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Aquesta és una de les activitats més antigues que organitza l'entitat i que enguany mantindrà els mateixos ingredients que l'any passat, com la segona edició de la marxa, el recital de poesies i el lliurament de premis del concurs de dibuix.
La presidenta del CIT és l'Adela Moya.
Aquest any doncs tenim una convidada que queda entre casa, que és la Gadit Osfarja, que està encantada de la vida, persona també molt coneguda de ràdio i estimada per tothom, i creiem que és una bona aposta també aquest any.
I a les 8:10, els esports. Atenció, molta atenció, perquè els àrbitres gironins es planten, castigaran l'agrupació esportiva La Canya i es neguen a arbitrar cap més partit del club.
Els col·legiats no arbitraran el club en cap de les seves categories fins que no prengui mesures oportunes. Així ho han assegurat en un comunicat emès a les xarxes socials.
Tot això després de l'agressió de l'entrenador de La Canya a l'àrbitre, que s'ha denunciat aquest cap de setmana passat. Tot això ha passat en l'enfrontament entre La Canya i el Porqueres. La Unió Esportiva Olot visita un Vilafranca que s'hi juga a la permanència.
Els olotins venen de celebrar títol i ascens amb l'afició en la victòria contra l'Escala d'aquest dimecres. El partit començarà a 1:15 d'aquest diumenge en jornada unificada a Tercera Federació.
Escoltem el tècnic Pedro Dolera.
Això és futbol i jo ja ni me'n recordo aquell dia. Al final ha de persistir i tant ell com en Marco, com en Martí, els he dit que si volen ser jugadors de futbol s'han d'equivocar i han de ser valents.
L'hoquei Olot tancarà la temporada davant l'afició rebent el Club Patí Manlleu.
L'últim partit del curs 23-24 serà aquest dissabte a 8:15 del vespre. Els olotins tenen l'oportunitat d'acabar la lliga entre els 6 primers i igualar la seva millor classificació a la categoria. Precisament al davant tindran l'actual 6è, un Manlleu que va superar per la mínima els de Miqui Ràfols a la primera volta.
Al final aquí ningú ens regalarà res, però jo tinc molta confiança amb la plantilla. Crec que si treballem bé, si fem un salt més a nivell físic per poder exigir-los i els rivals al màxim.
I el Club Patí Esneca Fraga d'Inarxé ha fet història i ha aixecat per primera vegada la Champions d'hoquei patins.
És la primera vegada que el club participa a la màxima competició i ho fa tocant el cel d'Europa després d'una final molt igualada contra el Vilassana i amb una petita lesió inclosa de la Ripollès Arxé, que va patir una fractura al dit. Ara, després d'uns dies, l'equip està assimilant la gran fita aconseguida.
Doncs la veritat que ho estem vivint tothom com un somni. Al final és la primera Copa d'Europa del club, però és que el club fa res que es va fundar i doncs no ens ho creiem, no? Ho estem vivint, doncs no sé, ja et dic, com un somni, ho estem també disfrutant i celebrant molt i bueno, això és el que ens quedarà al final.
2:30 en punt un quart de nou.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I si fins ara us hem explicat les notícies del dia en format de butxaca, ara és el moment de desenvolupar continguts. L'Ajuntament d'Olot diu que la fira de l'1 de maig es va suspendre per raons de seguretat i per una caiguda dels expositors a última hora. Les males previsions meteorològiques van motivar la decisió del consistori, alertats pel Servei Meteorològic de Catalunya i la Policia Municipal.
La suspensió de la fira ha generat moltes crítiques a les xarxes socials, sobretot de sectors com l'hostaleria i el comerç.
Natàlia Moreno.
Aquest dimarts, l'Ajuntament d'Olot va decidir suspendre la fira del 1 de maig per les males previsions meteorològiques que havien d'arribar aquest dimecres i que finalment no van arribar. La suspensió va provocar un fort rebombori a les xarxes socials per part de sectors com el comerç i l'hostaleria, entre d'altres. Des de l'Ajuntament defensen que es van veure forçats a prendre aquesta decisió per tres motius. El primer és que van rebre un avís per part del Servei Meteorològic de Catalunya on deia que la Garrotxa seria una de les comarques amb més perill i més pluges. També, segons el consistori, es van reunir amb la policia municipal que els va recomanar no organitzar-la pel risc que podia suposar. I finalment van rebre trucades durant el dimarts de diversos expositors, concessionaris i firaires que els van avisar que no vindrien a la fira per la forta previsió de pluja. El regidor de promoció de la ciutat de l'Ajuntament d'Olot és Estanis Baireda.
Mantem molt els prejudicis, som els primers, i com us podeu imaginar, no, no ens va agradar gens prendre la decisió i, com dic, no és una decisió gens fàcil, però és la que en aquell moment, el dimarts, hauríem pres. És evident, que ara, un cop passat el dia i veient que no plou, tothom ho veu molt clar, que no s'havia d'haver suspès.
Des de l'Ajuntament lamenten la suspensió de la fira, però expliquen que quan ho van comunicar tots els participants, ningú els va dir que es precipitaven. Tot i això, afirmen que retornaran els diners a tothom.
A vegades les prediccions meteorològiques també fallen i és una llàstima. Nosaltres el que farem, com fem sempre, és retornar els diners als expositors que havien de venir a la fira, perquè al final no és una decisió seva, sinó que és una decisió que pren l'Ajuntament, i continuarem organitzant els esdeveniments que contents que la gent els valori i que vegi que són importants per la ciutat.
I és que durant els dies anteriors ja va haver-hi activitats que es van suspendre a Olot, com la festa de Sant Tomàs, o haver de canviar el sismodança, entre d'altres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El pavelló Firal d'Olot acollirà demà el primer simulacre d'emergències de protecció civil.
Es farà aquest dissabte i comptarà amb el suport de Creu Roja Garrotxa. Es posarà a prova la rapidesa del muntatge d'un centre d'acollida per a persones i com habilitar un espai davant una emergència. És una actuació interna sense la participació de persones externes ni altres cossos. Des de Protecció Civil expliquen que si el resultat d'aquesta prova és positiu, es pot arribar a repetir amb participació ciutadana i amb altres cossos de seguretat.
Roger Isern.
Olot celebrarà el primer simulacre d'emergències de Protecció Civil. Es tracta d'una prova d'entrenament per veure com funcionaria el protocol i l'actuació en cas que fos necessari habilitar un espai per a persones davant una emergència. Es farà per primera vegada i, a banda de la participació de membres de Protecció Civil, comptarà amb el suport de Creu Roja Garrotxa. Amb el material ja disponible, es vol comprovar la reacció i rapidesa davant un hipotètic fet d'aquest tipus. En dona més detalls el regidor de Protecció Civil d'Olot, Aniel Sallabona.
Posar a prova la rapidesa, l'efectivitat en el muntatge d'un centre d'acollida per persones evacuades en cas de que es visqués a la ciutat algun episodi que, doncs, el que fes és que moltes persones haguessin de ser evacuades, se'ls hagués de poder habilitar un lloc on passar la nit, on poder passar aquestes primeres hores de l'emergència.
Per fer possible aquesta prova de Protecció Civil calen una sèrie de materials per recrear a la perfecció una situació d'emergència real. Sallabona explica que els voluntaris han pogut adquirir tot el necessari.
A través dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de l'associació han pogut anar comprant i adquirint material. Aquest material principalment són llits, que és el principal que necessitem per habilitar aquests punts. També hi ha carpes, que també són importants, hi ha uns separadors, barradors, per poder donar la intimitat que correspon en cada moment.
Des de Protecció Civil expliquen que si la prova de dissabte té un bon resultat, es pot arribar a repetir en un futur amb la participació de gent externa i altres cossos de seguretat. El regidor de Protecció Civil remarca que l'important és que aquesta prova d'entrenament serveixi per fer un pas més. Diu que s'ha d'intentar i veure si s'està preparat davant una emergència.
El que hem de fer és provar-ho. És una mica tot el que s'emmarca amb allò que moltes vegades també comentem i expliquem, que és la prevenció. És a dir, un cop és la reacció quan tenim un episodi d'aquests, però és molt important treballar també amb la prevenció, en poder estar més ben preparats, perquè si alguna vegada això passa, si alguna vegada ens veiem obligats a poder habilitar aquest espai de la ciutat com un centre d'acollida, estiguem preparats.
Al final de la prova d'aquest dissabte al pavelló Firal d'Olot es farà una reunió amb la resta de cossos de seguretat com Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Bombers i Serveis d'Emergències Mèdiques. Des de l'Ajuntament d'Olot també es fa una crida a no trucar al número 112 si es veuen preparatius o es detecta moviment a la zona.
El grup MIFAS ha posat en marxa a les comarques gironines un servei per ajudar les persones que han patit un accident de trànsit a poder fer una vida el més autònoma possible a casa seva. Es tracta d'un servei d'entrenament en accessibilitat i vida independent i va dirigit a afectats que un cop surten de les clíniques on han fet la rehabilitació es troben perduts perquè no tenen la casa adaptada i tampoc hi ha personal mèdic a l'abast. A través d'aquest programa, l'entitat els facilita un terapeuta especialista que els entrena a fer vida i també els ajuda a les rutines. Escoltem el director general de MIFAS, Albert Carbonell.
És una
terapeuta ocupacional molt especialitzada en discapacitat física i on te fa un planning i molt individualitzat i un treball molt individualitzat en cada persona amb el que necessita, perquè tots necessitem diferents coses, depèn de la discapacitat que tinguem i també depèn de les necessitats. No és el mateix una persona amb 17, 18, 20 anys que una persona amb 60, 65 anys. Tenen realitats diferents, tenen estils de vida diferents, per tant, ho anem a especialitzar molt.
Carbonell explica que la majoria dels usuaris es troben que el xoc emocional els supera quan arriben a casa perquè de cop els ha canviat la vida.
Tu te vas adonar en compte que has adquirit una discapacitat, que tens uns problemes de mobilitat, en els casos de la gent que quedin cadira de rodes, amb lesions medulars o amb altres tipus d'afectacions, però dintre l'entorn sanitari doncs, està tot bastant controlat, tens professionals que t'ajuden, tens unes instal·lacions que són adequades per les teves necessitats, però quan arribes a casa, imagineu-vos tots on te viviu. Si jo, per exemple, que vaig en cadira de rodes, em podria moure amb autonomia per dintre de casa vostra. Clar, hi ha moltes realitats, els pisos són com són avui en dia, els habitatges, i quan surten de l'hospital xoquen amb aquesta realitat i s'ha de fer una adaptació tant de l'habitatge com de la pròpia persona i de les seves accions.
Aquesta primera edició del programa donarà servei a una vintena de persones, però s'espera que si hi ha pressupost es pugui doblar aquesta xifra. La Guàrdia Civil ha detingut a 102 persones a diverses províncies de l'Estat, entre les quals 35 a Barcelona i 8 a Girona, que haurien estafat més de 850.000 euros a 238 víctimes pel mètode del fill amb problemes. Com funcionava aquest mètode?
Doncs, d'acord amb la Guàrdia Civil, aquest tipus de frau explota la confiança dels pares, els quals són manipulats per aconseguir els diners. El modus operandi del grup consistia en estudiar el perfil de les potencials persones perjudicades, que sempre eren víctimes amb un fill emancipat que estigués estudiant a l'estranger o que es trobés de viatge. A continuació, contactaven amb els progenitors a través d'una coneguda aplicació de missatgeria mòbil i es feien passar pel fill o la filla. Argumentaven que havien patit un problema amb el telèfon mòbil per justificar el número des del qual duien a terme la connexió i que no es corresponia amb l'habitual.
En tots els casos, la conversa començava amb una salutació personal per crear una connexió emocional instantània. Després utilitzaven missatges de desesperació per exposar que havien tingut un problema sobrevingut. Així, demanaven ajuda econòmica als pares. Aquesta estratègia tenia l'objectiu de provocar una reacció de protecció. A més, el suposat fill relatava als seus progenitors que havia tingut dificultats per accedir al seu compte bancari i que necessitava una injecció de diners. Els pares, preocupats, hi queien. Normalment, afectava sobretot a persones grans. En definitiva, els hi han enxapant entre 850.000 euros aproximadament i hi ha un total de 238 persones afectades, algunes de les quals es troben a les nostres comarques. Escolteu els 5 minuts més, és un quart i mig de 9 del matí. A la carpeta electoral, Esquerra Republicana posa el focus en retenir el talent empresarial.
Els membres garrotxins del Partit Republicà a les llistes del 12M han fet una visita aquest dijous a diferents empreses. Ho han fet acompanyats del conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Albert Castellanos, que ha destacat la bona salut del teixit empresarial de la comarca.
Queden 9 dies per les eleccions del 12 de maig a la Generalitat i els partits van tancant les campanyes electorals. Aquest dijous, Esquerra ha centrat el seu dia en el teixit empresarial de la comarca. Els garrotxins a les llistes del Partit Republicà per Girona, Laila El Gamutxi i Bartomeu Compte han format part del grup que ha visitat a diferents empreses de la Garrotxa per intercanviar opinions sobre allò que es pot millorar i el que ha de seguir funcionant. Ho ha explicat la mateixa Laila Gamutxi.
La lectura és bastant positiva, també hem parlat d'aquelles coses doncs, que potser no han funcionat tan bé i bueno, intercanviat opinions i una mica posar a sobre la taula doncs, aquelles coses que cal millorar i aquelles doncs, que cal que continuïn funcionant.
La visita empresarial d'Esquerra d'aquest dijous ha comptat amb la presència del conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Albert Castellanos. Als micròfons de Ràdio La Televisió, Castellanos ha remarcat que un dels punts necessaris pel teixit empresarial de la Garrotxa ha de ser retenir el talent.
Que la Garrotxa tradicionalment té una potència industrial molt bona, però sí que és veritat que avui hem apuntat algunes coses que convé que millorem, no? Per exemple, la capacitat que té la comarca de traure i retenir talent qualificat, no? I com això es vincula amb les polítiques d'habitatge, la disponibilitat d'habitatge.
L'actual regidora d'Igualtat de Gènere, Participació i Drets Civils d'UOT, Laila El Gamutxi, ocupa el 7è lloc de la llista d'Esquerra per Girona. També com a número 15 en aquesta llista hi apareix el cap de l'oposició de l'Ajuntament de Besalú, Bartomeu Compte.
Anem als esports perquè continua la polèmica provocada per l'últim partit a la Canya contra el Porqueres. Els àrbitres gironins ara castiguen l'agrupació esportiva a la Canya i es neguen a arbitrar cap més partit de l'entitat.
Els col·legiats no arbitraran el club en cap de les seves categories fins que no prenguin mesures oportunes. Així ho han assegurat en un comunicat, a més, a les xarxes socials.
Guillem Guardiola.
Els àrbitres de les comarques gironines es neguen a arbitrar cap més partit de l'agrupació esportiva a la Canya en cap de les seves categories, ni com a local ni com a visitant, en senyal de protesta. Aquesta és la decisió que ha pres el col·lectiu arbitral pels fets ocorreguts diumenge passat en un partit de juvenils de la segona divisió. Els col·legiats ho han anunciat a través d'un comunicat a les xarxes socials després de les declaracions de la junta directiva de la Canya. El club garrotxí nega rotundament que el seu entrenador agredís l'àrbitre a cops de puny, com ha denunciat el col·legiat, i assegura que l'àrbitre va córrer cap al tècnic ensenyant-li la targeta vermella i que aquest només el va empentar. Els àrbitres han reproduït la versió defensada pel col·legiat del partit, Marc Casado, i han assegurat en el comunicat que l'entrenador, José Moreno, en cap moment li va tirar una petita empenta, sinó que va entrar al terreny de joc un cop va rebre la targeta per etzibar-li dos cops de puny, fent-lo caure al terra. Un cop al terra li va donar nombroses puntades de peu fins a ser separat per jugadors dels dos equips. A través del comunicat, els àrbitres demanen una rectificació pública de l'agrupació esportiva La Canya, manifestant el seu rebuig a les agressions de qualsevol classe i, concretament, als fets succeïts el dia de l'agressió. El col·lectiu ha assegurat sentir-se profundament dolgut per la poca comprensió i empatia que el club, diuen, ha mostrat en la narració dels fets. Segons els col·legiats, la versió de La Canya suposa la veritat i intenta culpar i justificar l'agressió a la víctima i company agredit. El col·lectiu arbitral també ha lamentat el repunt de casos d'agressions, tant físiques com verbals, als camps i ha demanat que es prenguin mesures més contundents i severes en casos com aquests o similars.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot, pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris: matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona 12.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politgera, al sector sud de Sant Jaume de Llierca, tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Després de 120 anys fent que la millor energia arribi a cada llar, intentant fer millor la vida de les persones, a Bassols volem recordar-nos dels que més saben del concepte del temps. Els més grans. Els que ens recorden que podem perdre la vista, però mai perdre de vista qui estimem. I que la riquesa més gran a tresorar no són els calés, sinó l'afecte i respecte dels que ens envolten. Perquè hi ha quelcom més important que complir anys. I és complir amb la gent. Bassols, 120 anys complint.
Ja no ens passa. 5 concerts, un exclusiu Village, gastronomia, art, viu del 26 al 30 de juny, la nova experiència del Festival Musicant amb els Amics de les Arts, Elena Gadel, Joan Isaac, Pep Jimeno, Xiomara Abello i Ekaterina Zaitseva. Un festival de música catalana per a tothom amb ànima de poble. Entrades a la venda a musicantcantllong.cat i viu Musicant, el festival de música del país.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
En punt 8:45, bon dia i bona hora.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ràpidament, repassem els principals continguts d'aquest divendres. L'Ajuntament d'Olot diu que la fira de l'1 de maig es va suspendre per raons de seguretat i per una baixada dels expositors.
Comentem molt els prejudicis, som els primers, i com us podeu imaginar, no ens va agradar gens prendre la decisió, i com dic, no era una decisió gens fàcil, però és la que en aquell moment, el dimarts, hauríem pres. És evident, que ara, un cop passat el dia i veient que no plou, tothom ho veu molt clar, que no s'havia d'haver suspès.
Les males previsions meteorològiques van motivar la decisió de l'Ajuntament, alertats pel Servei Meteorològic de Catalunya i per la pròpia Policia Municipal d'Olot. El pavelló Firal acollirà el primer simulacre d'emergències de protecció civil d'Olot.
Es farà aquest dissabte i comptarà amb el suport de Creu Roja Garrotxa.
Que hem de fer és provar-ho. És una mica tot el que s'emmarca amb allò que moltes vegades també comentem i expliquem, que és la prevenció. És a dir, un cop és la reacció quan tenim un episodi d'aquests, però és molt important treballar també amb la prevenció, en poder estar més ben preparats, perquè si alguna vegada això passa, si alguna vegada ens veiem obligats a poder habilitar aquest espai de la ciutat com un centre d'acollida, estiguem preparats.
És el regidor de Protecció Civil, Aniol Sellabona. El grup MIFAS ha posat en marxa a les comarques gironines un servei per ajudar les persones que han patit un accident de trànsit a poder fer una vida el més autònoma possible a casa seva.
És una terapeuta ocupacional molt especialitzada en discapacitat física i on te fa un planning i molt individualitzat i un treball molt individualitzat en cada persona amb el que necessita, perquè tots necessitem diferents coses, depèn de la discapacitat que tinguem i també depèn de les necessitats. No és el mateix una persona amb 17, 18, 20 anys que una persona amb 60, 65 anys. Tenen realitats diferents, tenen estils de vida diferents, per tant, ho anem a especialitzar molt.
És el director general de MIFAS, Albert Carbonell. El programa es diu Servei d'Entrenament en Accessibilitat i Vida Independent. Esquerra Republicana posa el focus en retenir el talent empresarial.
Els membres garrotxins del Partit Republicà a les llistes del 12M han fet una visita aquest dijous a diferents empreses. Ho han fet acompanyats del conseller delegat de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, Albert Castellano.
Que la Garrotxa tradicionalment té una potència industrial molt bona, però sí que és veritat que avui hem apuntat algunes coses que convé que millorem, no? Per exemple, la capacitat que té la comarca de traure i retenir talent qualificat, no? I com això es vincula amb les polítiques d'habitatge, la disponibilitat d'habitatge.
Són les 8:32. A partir d'ara us explicarem que el Ripollès compta amb diverses zones de bosc de pi negre sobre superfície calcària. És un tret diferencial i únic sobre altres àrees forestals.
Queralbs ha acollit la presentació d'un projecte anomenat L'Aifun Sinataca, impulsat per diverses entitats públiques i privades, treballarà fins al 2027 per la conservació d'aquesta biodiversitat.
La febre del pàdel arriba a Tortellà.
S'obrirà una pista que millorarà els serveis esportius del poble.
Sobre el termini per presentar sol·licituds per les entitats que vulguin gestionar una barraca per festes d'altura.
I és que aquest any també l'Ajuntament puntuarà positivament a totes aquelles entitats que apostin per oferir una oferta gastronòmica apta per a persones celíaques.
La pubilla de la Sardana de Can de Bànol és la Dúnia Moja, que pren el relleu a la Isolda Martín en aquest càrrec en l'edició número 54 de l'esdeveniment.
Des de la secció sardanista del GEC celebren l'esdeveniment, però continuen alertant de la falta de relleu en el món de la dansa catalana.
Aquest diumenge Matamala celebra de nou la Festa del Pi.
La festa, que es va recuperar el 2009, tornarà a plantar al centre de la plaça un pi, d'on penjaran taronges i pans perquè els participants puguin trempar-lo i aconseguir els premis.
En directe a través de Televisió del Ripollès i Olot Televisió, en un programa especial aquest diumenge al migdia. Per cert, de seguida parlarem amb l'alcalde de les Lloses. Gadi Dosfarge serà la mare protagonista del Dia de la Mare que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Aquesta és una de les activitats més antigues que organitza l'entitat i que enguany mantindrà els mateixos ingredients que l'any passat.
Els àrbitres s'estan catrinant. Els àrbitres gironins castiguen l'agrupació esportiva La Canya i es neguen a arbitrar cap més partit del club.
Els col·legiats no arbitraran el club en cap de les seves categories fins que no prenguin mesures oportunes.
La Unió Esportiva Olot visita un Vilafranca que s'hi juga la permanència.
Els olotins venen de celebrar el títol i ascens amb l'afició en la victòria contra l'Escala d'aquest dimecres.
I l'hoquei Olot tancarà la temporada davant l'afició rebent el Club Patí Manlleu.
L'últim partit del curs 2023-2024 serà aquest dissabte a 8:15 a la Josep Jou.
El Club Patí Esneca Fraga d'Ainarxé ha fet història i ha aixecat per primera vegada la Champions d'hoquei patins.
És la primera vegada que el club participa a la màxima competició i ho fa tocant el cel d'Europa després d'una final molt igualada contra el Vilassar.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, el govern decidirà la setmana que ve si aixeca l'emergència per sequera.
Malgrat el respir de les últimes pluges, alguns experts encara desaconsellen flexibilitzar les restriccions abans de l'estiu, l'estació més seca i calorosa.
Escoltem la portaveu del govern català, és la Patrícia Plaja.
La previsió diu que els propers dies continuï aquesta tendència creixent perquè les capçaleres del riu encara porten aigua, força aigua, i el desgel també servirà per anar alimentant el cabal dels rius. Per tant, boníssimes notícies, tot i que encara no suficients com per podem dir que ja hem revertit la situació perquè la recuperació, com els deia, és lenta.
Una incidència impedeix adquirir els abonaments gratuïts de Rodalies d'aquest quadrimestre.
Renfe treballa per resoldre una avaria en el software d'algunes màquines d'autovenda i, mentrestant, reparteix bitllets de 10 viatges gratuïtament als afectats.
Càmeres amb intel·ligència artificial caçaran els camions que obvien la prohibició d'avançar a l'AP7 a la zona del Baix Ebre.
La mesura implantada fa un any s'ha confirmat que és efectiva per reduir la mortalitat en el tram entre Calafat i Camar però molts caminers hi circulen pel carril esquerre.
Arxivat el cas de l'Institut Valencià acusat d'enaltir el terrorisme per un mural de Muguruza.
Hi havia investigat 6 membres de l'equip directiu d'un centre de Bellregard arran d'una denúncia d'una associació pròxima a l'extrema dreta.
Joe Biden condemna les manifestacions violentes a les universitats i manté el suport a Israel.
El president dels Estats Units es veu forçat a compareixer públicament després que ja hi ha almenys 2.000 detinguts en les protestes pro-palestines.
I Florida fa gairebé impossible avortar mentre que Arizona tomba la prohibició del 1864.
La mesura del governador ultraconservador de Florida centra el dret a l'avortament contrasta amb la derogació d'una llei de l'època de la Guerra Civil a Arizona.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
I avui és notícia que torna a lluir el sol, cel completament serè. Sembla que el maig ha vingut ja amb ganes de que les pluges passin a un segon terme.
Doncs sí, però amb temperatures fredes, perquè avui ens hem llevat, per exemple, amb 5 graus negatius a Vall de Núria, 2 també sota 0 a Das, 0 graus ja a Molló, 1 de positiu a Ribes de Freser i a Sant Pau de Segúries, 2 graus a Camprodon, 3 a la Vall d'en Bas, Mieres, Ripoll, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 4 graus a Olot i a Santa Pau, 5 a Castellfollit de la Roca, 6 graus a Girona, 7 a Anglès, 8 graus a Figueres i a Banyoles i 9 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Què tal, Tani? Bon dia i bona hora.
Bon dia. Després de 5 o 6 dies amb ruixat, sembla que avui tindrem ja una mica de pausa. Pràcticament no plourà la tarda. El Ripollès, Alta Garrotxa, potser algun ruixat, però vaja. Dia marcat per núvols, clarianes, després de les pluges d'ahir, humitat, bancs de boira, fresca, una mica de fred, per ser el mes de maig, i de dia puja la temperatura amb valors més habituals ja de 15 a 20 graus, puntualment 21-22 al prelitoral gironí. Ahir llamps i trons, alguna tempesta intensa amb calamarsa, per exemple, a Amer, Anglès, van caure 25 litres per metre quadrat a Bordils, entre 15 i 20 litres, per exemple, a Llagostera, a Verges, a l'Estartit, a molts indrets de la Costa Brava, de l'Empordà, Gironès, es van recollir aquests més de 10-15 litres, 12 a Santa Coloma de Farners, i per tant la pluja va tornar a ser present amb aquestes tempestes una mica fortes.
La temperatura, ahir va arribar a 16-17 a Vic, a Ripoll, també cap a Olot, amb mínimes al voltant de 4-5 graus, puntualment 7, però destaquem que també va ploure poc a Olot i a Vic només 3 litres per metre quadrat. Així doncs, un dia variable mig ennuvolat i a la tarda alguna gotellada al Pirineu Oriental. Poca cosa, poca història i per tant avui un dia una mica més tranquil. Cap de setmana que ens portarà a pujar de temperatures, màximes ja de 20 a 25 graus, tant dissabte com diumenge notarem aquesta pujada. Temps variable, mig ennuvolat, alguna boira al matí, menys que divendres, i en principi no preveiem pluja, tot i que, per exemple, diumenge a la tarda, al vespre, pot caure algun xàfec al Pirineu i Prepirineu Oriental. Osona, Garrotxa, Quatre Gotes, Ripollès, Cerdanya, algun xàfec. Cap a dilluns podria baixar una mica la temperatura i aleshores sí que tindríem més xàfecs i alguna tempesta.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Olot Mits patrocina la notícia mediambiental del dia.
El Ripollès compta amb diverses zones de bosc de pi negre sobre superfície calcària, un tret diferencial sobre altres àrees forestals. Caralps ha acollit la presentació d'un projecte anomenat Life Uncinata que, impulsat per diverses entitats públiques i privades, treballarà fins al 2027 per la conservació d'aquesta biodiversitat i fer compatibles les altres activitats que s'hi duen a terme. És una informació d'en Guido Sant Geroti.
El bosc d'Estremera, a Caralps, la Batà de Planoles i el bosc de Campelles seran a les tres forests públiques on es desenvoluparà el projecte Life Uncinata, que treballa per la conservació de les pinedes de pi negre del Pirineu. Són uns boscos que al Ripollès estan damunt de roca calcària, cosa que els fa característics, entre altres aspectes. Ho explica Pol Guardis, coordinador del projecte Life Uncinata.
Però a més aquí hi ha tota una sèrie d'espècies que estan molt vinculades, no? Elements molt típics com ara la buixarola, també és una d'aquelles espècies on realment nosaltres l'anem a buscar o intentem trobar, però després n'hi ha d'altres que es comparteixen també a nivell d'hàbitat global del propi pi negre, que són això, el mussol pirinenc, el gallfer, són també espècies d'aquestes que són emblemàtiques i que per tant també tindran un capítol especial pel que fa a tota aquesta part més de conservació.
En aquests boscos hi conflueixen diferents interessos i activitats, la producció de fusta, la ramaderia o la presència humana pel lleure, entre altres. Per damunt de tot, el projecte busca fer-les compatibles i alhora conservar i augmentar la biodiversitat de tota la zona.
Anem ara cap a Tortellà perquè la febre palpada arriba al municipi i s'obrirà una pista que millorarà els serveis esportius del poble. L'equipament ha d'estar operatiu abans de l'estiu. Pere Ubach.
L'Ajuntament de Tortellà ja ha adjudicat les obres per construir una pista de pàdel al poble. De moment, el poble disposa d'un camp de futbol, una piscina municipal i dues pistes de tennis. Segons l'alcalde, Josep Reig, la construcció de la pista de pàdel, que ha de tenir una durada de 3 mesos, millorarà l'oferta d'equipaments esportius dins el municipi, donada l'alta demanda que hi havia per disposar-ne d'una.
És una demanda de la gent del poble, doncs és una pista de pàdel, crec que hi haurà molta afluència. Fins i tot la posarem de manera que si més endavant hi podem posar dues, doncs hi tindrem dues. No? I serà també millorar una mica la part esportiva de Tortellà.
La pista de pàdel de Tortellà costarà uns 41.000 euros que, segons explica Reig, venen subvencionats. Ara per ara hi ha 5 instal·lacions esportives que disposen de pistes de pàdel operatives a la Garrotxa. A totes aquestes s'hi afegiran la de Tortellà, una altra a les Planes d'Hostoles i també una altra que es construirà a Ridaura.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa.
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats en producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Aquest diumenge Matamala celebra de nou la Festa del Pi. La festa, que es va recuperar el 2009, tornarà a plantar al centre de la plaça un pi d'on penjaran taronges i pans. Saludem a aquesta hora l'alcalde de les Llosses, és en Jaume Cuní. Què tal, Jaume, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, estem molt bé esperant la festa.
Què suposa aquesta festa pel municipi?
Aquesta festa és la primera que es fa durant l'any. Aquest municipi, com que som una agrupació de diferents veïnats i antics municipis, tenim forces festes de cara a l'estiu. I la primera que es fa a la primavera és aquesta.
Expliqui'ns una mica, Jaume, en què consisteix exactament la Festa del Pi de Matamala.
La Festa del Pi de Matamala, que és la Festa del Pi de maig, consisteix en anar al bosc a buscar un pi llarg i prim i tallar-lo, plantar-lo al mig de la plaça de Matamala i llavors, a partir d'aquí, la gent pelar-lo perquè costi més i llavors pujar a dalt i qui arriba a dalt doncs agafa una taronja o agafa un rosco de pa. Això és la base. Llavors s'hi fan altres coses al voltant, una fira i toquem sardanes, però el principal és això.
Hi ha premis per a aquelles persones que aconsegueixen, diguem-ne, trempar d'una forma millor aquest arbre i aconseguir, per tant, tots aquests productes?
El premi és bàsicament la taronja o el rosco de pa, que amb una festa d'aquestes que ve de tan antic, menjar-se una taronja era, bueno, una cosa fora de lloc, fa 100 anys.
Explica'ns, Jaume, d'on ve aquesta tradició, d'on ve aquesta festa? Què teniu documentat sobre la seva història?
És a dir, aquesta festa, lliga amb altres festes com més mil·lenàries de celebració del bon temps, de la primavera, de la natura. Aquí s'havia fet abans de la Guerra Civil i després es va tornar a fer amb el tornar a la democràcia i no et sabria explicar molt més, potser hauríem de buscar antropològicament més coses. Hi ha altres llocs a Catalunya on també es fan coses similars.
Presenta alguna novetat destacada aquest any?
Sí, aquest any el que hem fet és intentar primar més el tema de la fira d'artesans i productes de proximitat, que la tindrem i tindrem més de gent. I després, normalment, aquí ve un esbart dansaire diferent a fer alguna dansa tradicional, i aquest any el que farem seran sardanes, que feia moltes coses que feien aquí al municipi, i es tocarà una sardana que es diu la Sardana de les Llosses, que es va fer l'any 2008 amb una trobada comarcal. S'estrenarà una sardana que es diu Vallespiranys, que un dels nostres veïns, que és a la Copa Genissenca, que la viu en el veïnat de Vallespiranys i la feta, i també es ballarà el Ball Pla, que és un ball sardà que es va recuperar ara fa uns 8 o 10 anys, que s'havia ballat també molt antigament i que vam recuperar la partitura i es tocarà.
Molt bé, doncs no ens podem perdre la Festa del Pi, que per cert podreu seguir en directe a través de Televisió del Ripollès i Olot Televisió aquest diumenge al matí amb un programa especial. Alcalde de les Llosses, Jaume Cuní, un plaer parlar amb vostè, gràcies.
Moltes gràcies per trucar-nos.
Vens a berenar al Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Sobre el termini per presentar sol·licituds per les entitats que vulguin gestionar una de les barraques de les festes d'altura d'Olot. Aquest any també l'Ajuntament puntuarà positivament a totes aquelles entitats que apostin per oferir una oferta gastronòmica apta per persones celíaques, esperam.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat les bases per presentar sol·licituds per l'adjudicació de les barraques per les festes d'altura d'aquest any. En total se n'instal·laran 9, 8 al Firal i un altre a la plaça Camp d'en Mas. Per tant, les entitats i associacions que vulguin encarregar-se d'una barraca de festes cal que presentin una instància a l'Ajuntament d'Olot. Com sempre, les peticions es valoraran i s'atorgarà una puntuació a cadascuna d'aquestes que tindrà en compte les activitats característiques, el nombre de membres de l'entitat i altres elements de cada organització. També, tal com es va fer l'any passat, es valoraran les barraques que ofereixin productes aptes per a persones celíaques. En dona més detalls el regidor de festes, Agustí Arbós.
L'any passat dues de les barraques ho van fer, va funcionar bé. Creiem que és una aposta a mantenir, creiem que és important que hi hagi presència d'aquest tipus de proposta gastronòmica per la gent doncs, que necessita aquest tipus d'alimentació durant les festes d'altura. En aquest sentit incrementem la puntuació, recordem, a les valles de l'any passat es dotava aquesta puntuació d'un punt, aquest any doncs, ho multipliquem per 3. Són 3 punts els que es donaran en cas de que una de les barraques doncs, vulgui fer aquesta proposta de menjar celíac.
Arbós destaca el model de barraques que hi ha a Olot, ja que diu que, a part de ser poc habitual, acosta la ciutadania a la gestió de les festes.
La pluja ha respectat l'elecció de la pubilla de la sardana de Can de Bano. La Dúnia Mona pren el relleu a la Isolda Martín en aquest càrrec, Jordi Altesa.
Can de Bano ja té nova pubilla de la sardana. L'esdeveniment ha suposat passar el relleu davant d'aquesta figura que coneix la tradició del pubillatge amb la dansa més nostrada. La nova pubilla es diu Dúnia Mona i assumeix l'etapa amb ganes.
Molt bé, és un honor per mi poder representar aquest any Can de Bano el 100 pubilla de la sardana i és algo que m'ha agradat sempre des de petita.
L'elecció de la pubilla de la sardana és un dels grans esdeveniments que programa al llarg de l'any la secció sardanista del GEC, del grup excursionista de Can de Bano. Tot i això, no són optimistes per l'estat de salut d'aquest ball. Ho detalla Neus Rodelles de la secció sardanista del GEC.
Per aquí pels pobles, una mica minsa. L'estat de salut no és gaire favorable. Si vas en grans ciutats, ja suposo que les colles sardanistes tenen més... Bueno, n'hi ha més, esclar, aquí si no hi ha colla sardanista de jovent cada vegada se'n va més en orris perquè bueno, ja es pot veure la gent quan balla sardanes quina edat mitjana té. No, la mainada per fer aquest tipus d'activitat sí que està molt entusiasta, però a mesura que es van fent més grans cada vegada n'hi ha menys.
Col·lectius com la secció sardanista es pregunten com aconseguir que els joves s'acostin a la dansa i creuen que iniciatives com el Coti per Coti dels Tallets hi pot ajudar.
Bé, més activitats. Gaditos Farja serà la mare protagonista del Dia de la Mare, que organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
L'entorn de l'escultura de la maternitat de Josep Clarà tornarà a acollir un any més un dels actes més antics del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, el Dia de la Mare. L'homenatge, com cada any, anirà acompanyat de la lectura de poesies a càrrec de diferents alumnes de les escoles de la ciutat i també l'ofrena floral a càrrec de les pubilles i hereus d'Olot i de la Garrotxa. Enguany, la mare escollida per realitzar el Parlament serà Gaditos Farges, dona de ràdio i de teatre i veu durant més de 50 anys de Ràdio Olot. Adela Moya és la presidenta del CIT.
Aquest any doncs, tenim una convidada que queda entre casa, que és la Gaditos Farges, que està encantada de la vida, persona també molt coneguda de ràdio, i estimada per tothom i creiem que és una bona aposta també aquest any.
Una mica abans, a partir de les 10 del matí, davant de l'Escola Pia, tothom qui ho vulgui pot començar aquesta diada tan especial amb la segona edició de la Marxa del Dia de la Mare. Des de l'organització deixen clar que no és cap cursa, sinó una passejada que té per objectiu potenciar, encara més si es pot, el vincle entre mares, filles, netes i àvies. De fet, cada grup tindrà una cinta d'unió simulant l'enllaç maternal. Les inscripcions es poden realitzar al web del CIT, a l'oficina o també presencialment una mica abans de l'inici de la marxa.
Anem ara als esports. La Unió Esportiva Olot visita un Vilafranca que s'hi juga, Guillem, la permanència.
Una Unió Esportiva Olot, campiona de Lliga, visita aquest diumenge el Vilafranca en el darrer desplaçament de la temporada. Els olotins hauran tingut molt poc temps per preparar el partit contra un equip que necessita la victòria com l'aire que respira per tenir opcions de permanència. Els jugadors de Pedro Dolera van suar per vèncer el Vilafranca. La primera volta ho va aconseguir, però amb èpica, remuntant i guanyant 3-2. La situació ara és molt diferent i segurament serà moment per donar protagonisme als jugadors menys habituals. Un exemple podria ser el cas del juvenil Martí Puigverd, que ja es va estrenar en l'últim duel a casa davant l'Escala. El tècnic Pedro Dolera és conscient que aquests jugadors es poden equivocar.
Això és futbol i jo ja ni me'n recordo aquell dia. Vull dir, al final ha de persistir i tant ell com en Marco, com en Martí, els he dit que si volen ser jugadors de futbol s'han d'equivocar i han de ser valents.
Qui segur que no jugarà el que resta de campanya és Uri Ayala, que va ser substituït per Jubi aquest dimecres i va marxar camí de vestidors adolorit de l'espatlla. Dolera justifica aquesta decisió per precaució.
Si se l'ha mogut la d'això, bueno, Ayala ja no jugarà més en tota temporada, estigui bé o no estigui. Bé, t'ho dic ara, vull dir, jo ja l'he dit amb ell, fora. Vull dir, no hem d'arriscar res, vull dir, al final està jugant perquè està perfecte, vull dir, ha fet tot el procés. Hòstia, és mala sort que recaigui, a més una operació d'algú que està subjecta. Bueno, no sé, esperem i creuem el dit que sigui algú lleu.
El partit entre el Vilafranca i la Unió Esportiva Olot arrencarà aquest diumenge a 1:15 del migdia en jornada unificada al grup 5è de la Tercera Federació. Com sempre, l'enfrontament es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 12 del migdia.
I l'hoquei Olot tancarà la temporada davant l'afició, rebent el Club Patí Manlleu. L'últim partit del curs 23-24 serà aquest dissabte a 7:45 del vespre.
S'acaba la temporada d'hoquei patins pel que fa al primer equip masculí de l'hoquei Olot. L'objectiu de mantenir la categoria s'ha segellat amb nota un any més, i ara ja només queda tancar una temporada d'alts i baixos. Amb canvi a la banqueta, mitja temporada, lesions i resultats irregulars, l'equip olotí s'ha sabut sobreposar a tots aquests condicionants, especialment en aquesta segona volta, on l'equip ha guanyat més partits i ha millorat en aspectes del joc. Li ha servit per sumar els punts necessaris per salvar-se. També, com a nota positiva, ha demostrat ser un equip capaç de competir contra tothom, com per exemple ja va fer fa un parell de setmanes davant el Vilafranca, campió de la Lliga, i on els olotins van empatar a 4 de la Josep Jou o guanyant el Vic, equip que jugarà al play-off d'ascens. Uns signes d'identitat que l'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, vol que tingui el seu equip.
Al final aquí ningú ens regalarà res, però jo tinc molta confiança amb la plantilla. Crec que si treballem bé, si fem un salt més a nivell físic per poder exigir-los i els rivals al màxim.
Pel que fa al partit d'aquest dissabte, l'hoquei Olot rep el Club Patí Manlleu. És l'actual 6è classificat de la Lliga, posició que precisament els olotins podrien aconseguir si superen els osonencs. Jugadors com Joan Picard amb 18 gols o Roger Codinac amb 11 són dels jugadors més destacats d'una plantilla molt jove.
Poder també contra un Manlleu que és un equip que en alguns aspectes juga com nosaltres, apretarà dalt. Jo crec que serà un partit maco, serà un partit vistós i esperem poder-lo tancar amb una victòria a casa i marxar amb aquest bon sabor de boca.
L'hoquei Olot Club Patí Manlleu es jugarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports d'Olot. Des de mitja hora abans, com sempre, es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Abans del partit, però, a partir del migdia, el club ha organitzat el tradicional concurs de paelles, on hi participen els diferents membres dels equips de l'entitat.
Ho deixem aquí. Bon cap de setmana.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat. 5 minuts més.